Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat. A aquesta hora, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha dit aquest migdia, després del Consell de Ministres, que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el que preveu, recordem-ho, la suspensió de l'autonomia, no depèn d'un ministre ni d'un govern, sinó que ho marca la mateixa Carta Magna. La vicepresidenta del govern espanyol ha avisat també que encara que no s'hagi aplicat mai, no cal un desenvolupament específic per fer-ho. Soraya Sáenz de Santamaría ha titllat de barbaritat la possibilitat esgrimida per Artur Mas en la línia de poder desobeir a una eventual ordre d'inhabilitació. I és que la portaveu ha tornat a demanar que el president de la Generalitat respecti els tribunals perquè, segons ha dit, són imparcials i independents i constitueixen un dels pilars de la democràcia. D'altra banda, us expliquem que Josep Ramon Bosch, fins fa uns dies president de Societat Civil Catalana, ha estat imputat per un delicte d'amenaces i haurà de declarar el 20 de gener a Manresa. La querella es va presentar contra el fins ara màxim responsable de la plataforma unionista fa aproximadament un mes per l'associació Drets, quan es va adonar que l'expresident podria tenir un compte fals a la xarxa Facebook. Suposadament Josep Ramon Bosch escrivia sota el nom de Fèlix de Sant Cerní de Tavèrnoles i des d'aquest perfil publicava injúries i amenaces contra coneguts independentistes. El govern espanyol, d'altra banda, ha donat llum verda a la incorporació de 6 nous canals de TDT. A 3 Media, Mediaset i Real Madrid Televisió comptaran amb nous canals d'alta definició, com també passarà amb Sequoia, 13 TV i Kiss TV. Al juny, el Ministeri d'Indústria admetia les 12 ofertes presentades al concurs públic i ara, al setembre, es van comunicar els 6 que havien passat el tall. Un dels que va quedar fora va ser Prisa, que no ha tardat a mostrar el seu descontentament i ha dit que l'adjudicació dels canals a 3 Media i Mediaset suposa un risc d'abús de posició dominant. Per veure aquests canals, caldrà esperar fins a l'abril de l'any vinent. I també és notícia la tensió i la violència dels últims dies entre Israel i Palestina. S'ha agreujat aquesta situació la matinada passada quan desenes de palestins han ocupat i han incendiat un lloc sagrat per a jueus, cristians, samaritans i musulmans, que és la tomba del patriarca Josep a Nablus, a Cisjordània. El president palestí Mahmoud Abbas ja ha condemnat el fet com un acte irresponsable i s'ha compromès a reparar-ne els danys. Avui s'espera una jornada de mobilitzacions massives als territoris palestins on s'ha fet una crida a un divendres de la ira. Aquest migdia, després de la pregària musulmana, hi ha hagut ja manifestacions multitudinàries. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
Hola, sóc el Toni Guerrero. Ara estem junts sempre els dissabtes i diumenges a partir de les 2 de la tarda. De les 2 a les 4, a Ràdio Estel, recorda, estem i anirem més enllà.
Una producció de Grup WZ Comunicació.
Hola, soc Didac.
El Didac té 4 anys. Té una immunodeficiència primària, la mateixa malaltia rara que es va endur el seu germà Juan quan tenia només 3 anys. Si vols ajudar en l'avanç de la recerca d'aquestes malalties a la Vall d'Hebron, envia un SMS amb la paraula Didac al 28014. Preu del missatge, 1,20 €. Recorda-ho, Didac, el 28014. El Club Més Amics et porta les llums de Nadal de Nova York. Del 2 al 7 de desembre, una ruta cultural per gaudir de les llums nadalenques de Manhattan, una missa gospel a Harlem, sopar amb jazz en viu, un sopar creuer pel riu Hudson, l'Eucaristia a la Catedral de Sant Patrici i molt més. Del 2 al 7 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 2770.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Avui és divendres, dia 16 d'octubre de l'any 2015. Estem molt feliços perquè un dia més, i en aquest cas un nou cap de setmana, quina alegria, estem amb tu. Per començar, com sempre, el programa de cada dia, Lluís Torrelles, estimat Lluís Torrelles, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, en primer lloc ens poden trucar a qualsevol dels nostres telèfons, el 93 409 2771 i el 93 409 2772. 93 409 2771 i 93 409 2772. També ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, estemamtu@radiostel.cat. Ens poden seguir al nostre Facebook, que es diu Estem amb tu, com el programa Estem amb tu, i seguir-nos al nostre Twitter, que es diu Estem amb tu Ràdio.
Doncs molt bé, Estem amb tu i queda't aquí amb nosaltres, perquè avui tenim un programa una mica especial. Els caps de setmana ja sabem vostès, ja sabeu tots vosaltres, que comencem sempre amb l'espai del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Avui el Miguel està aquí, naturalment. Però és que avui fem un programa que serà una espècie de tertúlia, i per tant m'agradarà molt, Lluís, que et quedis amb nosaltres aquí a l'estudi.
No dubtis, Toni, aquí em quedo.
Estàs a gust?
Per suposat.
I Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, estàs tu content?
Hola, bona tarda. Jo, home, i a més avui amb l'invitat que porta l'Albert, és per estar molt feliç i molt content, perquè avui podem parlar en profunditat del que és la cultura del nostre país.
La cultura. Quines tens més maques, eh? De
gràcies, sí.
Ja comencem.
Em cuido, ja que... saps per què? Perquè vaig a un bon...
Estic... El Guillem, el nostre odontòleg, López Burguete.
Clar.
Però sempre t'ho pregunto perquè, clar, els nostres amics i amics ens truquen i ens demanen el telèfon del Guillem, i bé, s'està convertint, doncs, a, no sé, en l'odontòleg estrella de Catalunya, cosa que jo me n'alegro moltíssim, i a part li tenim un gran apreci i un gran respecte. Per tant, enhorabona, Miquel.
Gràcies.
Albert Torres, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Bueno, vam comentar un dia allò del Guillem, te'n recordes, no?
Sí.
Que tu vas vindre aquí. Escolta, Toni, coneixes algun odontòleg? I ja vas dir, no coneixo algun odontòleg, coneixo el millor odontòleg, no?
El odontòleg.
Tu com veus, Lluís, les dents del nostre amic, de l'Albert Torres, eh?
Home, són sanes, però són millorables, deixem-ho així.
Amb blanquinades...
Tot és millorable, Lluís.
Amb blanquinades no es pot emblanquinar més, no? Perquè, escolta...
I posaré cal.
Molt bé. Escolta, benvingut. Avui comencem amb tu la primera part del programa. Deixeu-me vol dir que després el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos farà els seus concursos, les seves estrenes.
Com sempre.
I el teu convidat. Avancem qui serà el convidat teu avui.
Pues és un director de cinema basc que es diu... i que ha fet una pel·lícula meravellosa que és A Mama. Jo la recomano. Sé que aquí tinc un bon aficionat al cinema, que és l'invitat
de l'Albert.
D'avui, de l'Albert, i realment és una pel·lícula que s'ha de parlar, perquè a més no és martes, és a dir, no ve amb 500 sales, sinó que a Barcelona s'estrena dues sales, i per tant s'ha de donar suport a aquest tipus de cinema.
Jordi, quina alegria has donat en aquest programa d'avui, només que has entrat a l'estudi, de seguida tothom, la Inés, la Marianela, el David que està per allí, bueno, tothom, a ve el Jordi, avui ve el Jordi, eh? Per tant, benvingut, Jordi.
El Jordi Folk.
Moltíssimes gràcies per convidar-me, a més m'agrada molt ser aquí, perquè cada matí a l'alarma, en lloc de ser quelcom cridaner i molest, és dolç i acadonador,
és una ràdio estèrea. És una ràdio diferent, eh?
I més amb una selecció musical molt bona.
I molt familiar. Bueno, Jordi, doncs benvingut i, estimat Albert, mercès per estar aquí amb nosaltres.
Un dia més.
Jordi, amb el teu permís, ja et dic que es quedeu tots aquí perquè fa molta il·lusió que estiguem tots junts, tots plegats aquí a l'estudi de Ràdio Estel. I, estimada Marianela, tens la sintonia preparada de l'Albert? Doncs anem amb la sintonia i de seguida l'agenda. Senyores i senyors, amigues i amics, Catalunya s'engalana. Amb la presència de l'Albert Torres. Albert, l'agenda, comencem, et sembla bé?
Doncs esclar que sí, molt
Berga,
bona tarda.
Berga, digue'm. pot ser Berga
sí,
per començar?
Anem cap a Berga, de fet, Berga se'n va...
Hi ha un castell, perdona que t'interrompeixi. No, avui estic una mica passadet, eh?
Però
no,
ja et deixo, veig, et mira, deixo, et deixo, passo els papers, eh?
Et deixo de seguida. No, és que a Berga hi ha un castell, eh? I, bueno, jo tenia un amic íntim...
El castell.
Era quasi més família que amic i tot, i que va fer la mili. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer... És preciós, el castell de Berga, eh?
Sí. No ho sé, però tenés... pensava que era l'amic, era el propietari, un noble o alguna cosa així.
No, no es tracta d'un noble, es tracta, diguéssim, de la història cultural de Berga, forma part també aquest castell. Albert, ara ja no t'interrompeixo més, eh? Berga se'n va.
Doncs sí, se'n va a Berga, i se'n va concretament la Mare de Déu de Caral, que és la Mare de Déu pròpia de Berga, perquè demà dissabte una representança, i ho diré en algarès, que és el català que es parla a l'illa, dissabte, demà, 17 d'octubre, una representança de més de 50 catalans de Berga aniran, siguerà, diu, a l'Alguer per portar una còpia de la imatge de la Mare de Déu de Caral, que és assai coneixuda i venerada en Catalunya i que se'n troba en l'homònim santuari construït al segle XVIII en sa serra de Caral. Així parlen els algaresos. I això què vol dir? Doncs que demà Berga se'n va cap a l'Alguer. A les 10 del matí, a la catedral de Santa Maria de l'Alguer, tindrà lloc la cerimònia religiosa d'entronització de la Mare de Déu de Caral. Per tant, una notícia molt positiva que racons dels països catalans s'agermanin demà, gràcies, en aquest cas, també a Òmnium Cultural. Hi haurà una exhibició musical de la Coral de l'Orfeo Berguedà i moltes activitats més, com dèiem, demà a l'Alguer. També l'agrupació de voluntariat Cantors Músics de l'Alguer, dirigida per Giancarlo Sana, que són gent italiana.
Estem aquí en directe, estem a Ràdio Estel, estem ubicats al carrer Condes de Belloc, i molt a propet d'aquí, jo crec que ni un minut, caminant, estan els castellers de Sants.
Sí,
i
ja
són notícia, també.
Ja fa 22 anys que els castellers de Sants fan la seva diada al mes d'octubre, i per això es coneix popularment com la tardor sansenca. Es fa demà passat, diumenge 18 al migdia, a la plaça de Bonet i Moixí, i a més dels burinots de Sants, hi haurà les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Els de Sants, atenció, han anunciat que faran de la seva diada una nova oportunitat per afrontar, altre cop, el repte de fer un 2-9 amb folre i manilles.
I què és la plec de les Roquetes?
Les Roquetes també és una plec que es fa moltíssims anys, concretament ja 47, que organitza l'agrupació sardanista L'Ideal d'en Claver a aquest barri tradicional que és les Roquetes. Es farà diumenge durant tot el parc, durant tot el dia al parc de la Guinaueta, que a partir de les 11 s'omplirà de balladors i de senyeres. Tenim un cartell de luxe encapçalat per la Copla Sant Jordi, la titular de la ciutat de Barcelona, també la principal de la Bisbal, que és la titular de la Generalitat, i hi haurà la principal de Llobregat i la Copla Montgrins. Des de l'any 69 que es fa a les Roquetes, aquest aplec.
La propera informació suposo que li agradarà molt amb el Lluïset Torrelles, perquè es tracta del Festival de Narració Oral Munt de Mots.
Molta gent d'aquesta taula li agradarà, perquè del 19 al 24 d'octubre se celebra la 6a edició del Festival de Narració Oral Munt de Mots, amb prop de 50 activitats proposades per narradors i narradores d'arreu, a més de 30 llocs diferents de la ciutat de Barcelona. És una gran festa d'imaginació i creativitat que la paraula oral fa possible a la nostra ciutat. És un projecte que va néixer amb la voluntat de promoure aquest art de la narració oral a Barcelona i que, arribant a aquesta 6a edició, ja es troba del tot consolidat. La inauguració, que tindrà lloc el proper dilluns, 19 d'octubre, a la Salut de Gas, és d'entrada lliure. Atenció.
Albert, m'encanta, i t'ho dic sincerament, la tasca que estàs fent, les hores que tu estàs assemblant totes les setmanes per poder estar aquí al programa. Inclús des de l'Ajuntament, un comú amic l'altre dia em va dir: Toni, estic encantat, i té molta responsabilitat dintre de l'Ajuntament, dintre de la cultura, que l'Albert Torres estigui amb tu.
Cal fer-ho.
Jo estic content que estiguis també amb nosaltres.
Moltes
gràcies. I
estic
encara més content que tu estiguis amb els nostres oients. Bé, finalitzem amb l'agenda?
Sí, tenim algunes activitats, concretament parlant dels castellers de la Sagrada Família, que tinc una jornada que tindrà lloc demà passat a les 12, a l'Avinguda de la Marina, entre els carrers Provença i Mallorca. També, com hem dit, la diada dels castellers de Sants, també diumenge, i una actuació castellera a Barcelona, diumenge a les 12 del migdia a l'Avinguda Mistral, amb carrer Entença. En canvi, si ens anem una mica més avall, cap a Valls, el dissabte, demà, primer Correveus a Valls, organitzat per la colla gegantera El Calçot i el casal popular La Turba. Aquest cap de setmana encara s'està celebrant, demà també, aquesta 18a Fira Mediterrània a Manresa, demà amb el que han anomenat l'Speed Dating amb Adifol, que és una agrupació de folclore molt important a Catalunya, i acabem aquesta agenda ja amb la 18a trobada comarcal de gegants i capgrossos del Baix Llobregat, al Prat, que té lloc diumenge.
Has parlat de Valls, en què estava pensant jo, si estaves a Valls, que molt a propet de Valls està el meu poble, no?
Montblanc.
I també en fan calçots.
També?
També fan calçots, i molt bons. Estimat Albert, anem a la publicitat i de seguida anem amb el nostre convidat, que és el teu convidat d'avui, l'estimat Jordi, que segueix aquí amb nosaltres.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. En el fons, per somriure amb ganes, només necessites professionalitat, serietat i eficàcia. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. Tota la nostra experiència al teu abast perquè somriguis com mai, amb la innovació més puntera i tota l'atenció personalitzada que necessites. Som a Barcelona, al carrer Capità Arenas 3, cantonada Diagonal, davant del Corte Inglés de Diagonal. Comença a somriure trucant al 93 204 24 41. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. La màxima serietat pel teu màxim somriure.
Bones notícies! Si ets un gourmet i vols gaudir de la millor gastronomia catalana, no t'ho perdis. T'esperem al Rebost d'Hostafrancs, al carrer Béjar 33. T'oferim la cuina que tu desitges degustar. Un gran varietat de plats de mar, muntanya, marís, tot tipus d'arrossos i si ets els que esmorzen com un rei, els millors plats per començar el dia. El Rebost d'Hostafrancs. 93-426-9874. Telèfon 93-426-9874. Al carrer Béjar 33 de Barcelona. El Rebost d'Hostafrancs.
Una vegada més amb tots vostès, amb tots nosaltres, el doctor Gaspar Alomar. Doctor Alomar, com és la cura antiedat?
Bé, el que tots pretenem és viure més anys. I això la ciència està començant a trobar on estan aquells gens, on estan els problemes que ens fan viure menys. Per això, si coneixem on estan els problemes, podrem viure més anys.
Doctor Gaspar Alomar, benvingut una vegada més. Quan cal començar la lluita per no envellir?
Algú et vol escoltar. Et presentem la residència geriàtrica Balmes. Perquè sabem el que vals, fem teràpies ocupacionals, tallers d'ocupació, tallers de salut i, per suposat, comptem amb una capella fixa. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93 218 7344. 93 218 7344. Residència geriàtrica Balmes.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Restaurant Cal Jordi Montblanc. T'esperem amb la millor gastronomia catalana. Gaudiràs dels millors plats de la tardor. Restaurant Cal Jordi Montblanc. 977-863-249. 977-863-249. Carrer Poblet i Teixidor 10. Montblanc, ciutat medieval. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs, estimat Albert Torres, anem ja amb l'entrevista del nostre convidat d'avui, en Jordi Folch, l'escriptor, i comença tu, naturalment.
Doncs sí, escriptor i moltes coses més. Avui ens acompanya en Jordi Folch, un amic de la casa. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia, bona tarda, bona nit.
És un dia avui important. De fet, ahir vas presentar a Reus, la teva localitat natal, aquest llibre que es diu Boig per tu. Que ens has encomanat d'aquesta bogeria, has volgut venir a Ràdio Estel per, i l'estem amb tu, per explicar també com anar aquesta presentació, però atenció, com anirà avui la presentació molt especial que té lloc a Barcelona d'aquí una estoneta, a prop de la plaça Espanya, una presentació que és una presentació concert, no?
Sí, bé, gràcies per convidar-me a tots vosaltres. Estic boig per vosaltres.
És casa teva. És casa
des de fa molt de temps. Jo pensava que les presentacions tradicionals de llibres estan molt bé, on sempre hi ha un presentador que acaba cantant les excel·lències i lloances, potser un pèl gratuïtes o no, de l'escriptor, la signatura de llibres i cap a casa. Jo pensava, mira, escolta'm, soc publicitari d'arrel, els meus estudis, i a més professor de creativitat publicitària, empesquem-nos alguna cosa diferent, i vaig pensar, per què no fer un concert llibre? I Albert, amb el seu engrescament i el seu entusiasme juvenívol sempre, em va dir, caram, quina bona idea. Per tant, en què consisteix? Jo notava molt a faltar Carles Sabater, vaig estudiar teatre fa molts
Carles
anys.
Carles Sabater, l'integrant de Sau, eh?
Carles Sabater, el cantant, actor, de fet, algunes pel·lícules, sèries de televisió. Notava a faltar el Carles Sabater de Sau i una manera de recuperar-lo i fer-lo meu era escriure un llibre sobre el seu darrer any de vida. Va morir amb 36 anys després d'un concert, el que iniciava la gira 12 de Sau, i vaig començar a entrevistar-me amb persones, des de la seva mare, el seu germà, Coco Comín, Magda Bonet, Laura Jou, la seva vídua, el Manel Barceló, gran actor barceloní, membres de Sau, per endevinar què havia passat aquell any i per què una vida tan jove i tan prometedora s'havia estroncat, no?
Era amic teu.
Era molt amic meu i era una persona realment excel·lent. Quan la Coco em diu que era un àngel, pot semblar una frase poètica, però jo puc ben assegurar que si jo alguna vegada he conegut algun àngel, era
que... Ell no cantava allò d'enviem un àngel?
Enviem un àngel. Altre. O tanca els ulls. No era ell. El que passa que el Carles era una bellíssima persona. Jo crec que el problema que va tenir ell i persones de bona qualitat humana ens pot passar, que és que de vegades t'has d'imposar i es donar un cop damunt de la taula i dir prou. I ell no va fer-ho, i això la seva mare sempre ho ha recordat, perquè ell estava molt ja cansat i cremat de Sau, ho volia deixar, i no s'atrevia perquè hi havia molta gent que el seguia, perquè en certa manera era com abandonar els seus companys de joc, i no va fer-ho, però en una conversa que havia tingut amb la seva dona li va dir, és que és la meva vida o és Sau? I finalment va perdre la seva vida, i és terrorífic, perquè tenia 36 anys, tenia un futur extraordinari, havia fet poques pel·lícules, La Monyo, Si te dicen que caí, aquí tenim un gran crític cinematogràfic, no havia realment excel·lit en cinema, perquè no havia tingut d'ocasió, sí, en musicals amb els Pirates, el de Goll de Gom, sí. I de Goll de Gom ja havia fet unes... havia signat una sèrie amb ell per poc temps de morir, no? Per tant, Boig per tu és un cant d'amor a una persona que realment penso que era un àngel a la Terra, sí. Que mai va trobar una paraula dolenta per ningú.
Fa molts anys ens va deixar, quan són...
Fa 16 anys.
16 anys, ja.
16 anys, però em sorprèn, si em permeteu una anècdota, estic una mica decebut i sorprès del que ha passat a les xarxes socials de moltes noies, no seguidores, sinó fans de fanàtiques,
que em diuen...
Perdó?
Que ja no recorden d'ell.
Se'n recorden d'ell, que em diuen que sóc un oportunista 16 anys després, i no sé si es poden dir paraules poc agraïdes en aquesta ràdio.
En aquesta no.
M'han tractat de capullo.
Sí.
Perdoneu, Vull dir, hi ha un moment que dius... Però no em coneixen a mi, no m'han llegit, i que era patètic tot plegat, com si la figura de Carles Sabater només fos d'un grup de persones.
Això et demostra que hi ha fans que ho segueixen sent, que tenen una mena de fixació pel personatge.
Tenen una fixació, però
fa 16 anys
les persones tenen una vessant humana, que és la que jo descobreixo, la persona que també s'equivoca, no? No el líder indiscutible d'una banda, la música catalana va patar molt fort als anys 90. Parlem-ne com a persona, més enllà del prototip que la gent espera. I quan tu te'n vas una mica més enllà del que esperen, de l'estelada, però no referint-se a la bandera, sinó a aquesta concepció d'estrelles que té una persona darrere, tracten molt malament, no? I jo dic, escolta, em fa por que em doni una vegada una bufetada.
Però, Jordi, ja saps que això passa també a Hollywood.
No havia passat mai a mi, però ja, mira...
L'experiència, sí. A mi la impressió de que el llibre és com un muntatge cinematogràfic. Mira, has influït molt el tema del cinema?
Mira, moltíssim. A més, et dic quelcom, i m'encanta estar amb tu, la veritat, perquè t'admiro profundament. Jo vaig fer un màster d'escriptura de guions de cine i televisió.
Ah, per això.
I vaig tenir el Jean-Claude Carrière.
Home, un dels grans.
Buñuel,
un dels grans.
Que ens deia, escolta'm, quan feu una pel·lícula, tanqueu els ulls, mireu l'escena, el paper pintat, els mobles, com porten els vestits. No cal explicar-ho tot això, però dona seguretat. Per tant, quan jo escric un llibre així, que parlo d'una bogeria, d'una noia que està malalta, tancada en un centre psiquiàtric...
És molt dura, la novel·la, és molt dura.
És que és dura. És dura perquè, perdoneu, les malalties mentals són molt dures.
Són molt dures.
Per tant, quan jo escric un llibre... Soc un gran entusiasta del cinema, el visualitzo cinematogràficament i crec que la decodificació del lector és la mateixa. Per tant, ho veu molt més colorista.
No, què té a veure? Perdona.
No, perdona. Lo dic també perquè utilitzes molt elements de l'enciclopèdia, retalls...
Mira, coses... a mi m'han acusat una mica de massa erudició, però és que...
No, sí, al revés.
Una classe que meva és... que se m'ha escapat aquí, és cert.
El que passa és portar molta informació, molta documentació, perquè el lector pugui treure...
Però no és un entreteniment, escolta, és algun llibre que t'ensenya. I jo aquí, en aquest llibre, faig una protesta contra un sistema de vida que no funciona. Escolta, home, a Catalunya i a Espanya cada dia hi ha 9 suïcidis. Que no s'expliquen. A Catalunya i a Espanya hi ha 306 homicidis, un 20% dels quals no arriben. Catalunya és la comunitat, per no dir encara país, amb més centres psiquiàtrics de tota Espanya. I la despesa farmacèutica és superior al salari dels professionals mèdics. És a dir, ens ha fet pensar que alguna cosa no rutlla. La crisi ens ha portat a uns desnonaments, a membres... tota la família a l'atur, on els que paguen el plat trencat són els joves, els infants, que tenen problemes de personalitat seriosa.
Tot això que expliques té a veure amb Carles Sabater?
És una gran pregunta. Per què el llibre es diu Boig per tu? És molt breu d'explicar. En primer lloc, boig per tu, boig pels teus ossets, t'estimo follament, follia d'amor... Parlem de paraules poètiques molt boniques, però en el fons estem parlant de bogeria. Mm-hmm. I la bogeria és un estigma. Vaig conèixer en una certa ocasió a un advocat que diu, com és la vida d'un escriptor? Què vas fer ahir? I jo li dic, innocentment, ahir a les 10 del matí vaig estar al Pere Mata de Reus, al centre psiquiàtric. Li va canviar la mirada. Podia aprofitar aquella circumstància per veure què passava. I vaig dir, no, tenia una entrevista amb el doctor Labat, que és el director mèdic, per encaixar uns personatges. Ah! Li va canviar la cara, no? És a dir, si tu tens un brot psicòtic o passes una setmana en un centre psiquiàtric...
Ja estàs marcat.
I ets boig. I no són bojos, són pacients amb malalts o malalties.
Malalties mentals, sí.
Jordi, aprofitant el títol, boig per tu, quan va ser la primera vegada que tu li vas dir amb alguna persona, no sé, estic boig per tu?
I suposo que amb la cançó, no? O potser abans, amb la meva dona, amb 23 anys que ens vam conèixer, no? Clar que aquella expressió no és massa meva, el boig per tu. O sigui, com m'agrada molt escriure, jo diria coses potser més boniques, perdó, que el boig per tu, no? I mai els ossets, que això és potser de llenguatge de TV3, no sé.
El títol em sembla també el títol d'una cançó.
És que és una cançó, discutiblement. Atenció, una cançó d'amor a la lluna.
Clar.
Per tant, estem parlant de llunàtics.
De l'home a llop.
Tot està encaixat.
Estic notant, crec que molt de romanticisme dintre del llibre. I realment la vida en rosa, que també apareix al llibre, tu veus la vida de color rosa o hi ha uns altres colors?
Toni, jo sóc una persona molt positiva i jo m'obligo a veure-la de color de rosa i no em costa gens.
Jo saps què dic?
Sóc molt metafísic.
Jo dic, fucsia, allò,
dic que l'ampolla no està plena, està rebossant.
Doncs,
jo dic això. Ja no, saps allò de l'ampolla que està...
A vessar,
Està
desbordada.
Ja està desbordada.
I veus la vida, que és molt desbordada, L'han de viure amb passió, amb alegria, amb optimisme, molta metafísica. Jo parlo una mica de classe de metafísica, escolteu-me, siguem positius. Jo sóc, la paraula jo sóc és una paraula molt poderosa, no?
Sí,
per tant, jo els dic una cosa a la classe que queden al·lucinats. Escolta, a mi m'ha ensenyat sempre que som fills de Déu. Ho acceptem. Per tant, som divins. Per tant, som perfectes. Per tant, no es podeu posar malalts a classe. Hi ha altres coses d'aquest estil, però tantes tonteries. No, sisplau, no fallem els nostres orígens. Estem fets a imatge de Déu. Això vol dir alguna cosa, sisplau.
Tornem a la presentació del llibre que tindrà lloc avui, perquè encara som a temps d'animar la gent que vingui, perquè no és una presentació allò que sortiràs, seguràs i explicaràs a l'Ori i al Moro, sinó que hi haurà música.
Música en directe i meravellosa.
Entre elles el Boig per tu, suposo.
El Boig per tu el tocarà l'Orquestra de Cambra de la Passió d'Esparreguera amb un grup que es diu Music Box, que toca música de cinema. Tenim un cartell que penso que molt interessant. A més, he de dir que estic fascinat i molt content, perquè quan vas amb alegria i optimisme, la gent es deixa mullar per això, no? Ningú no cobra res, ningú no ens cobra res pel concert, no tot perquè el llibre funcioni, per tant, ho agraeixo moltíssim, i per memòria del propi Carles Sabater. Hi ha un noi que es diu Omar Guamba, que us convido a escoltar-lo, que toca música cèltica catalana, però preciosa. Hi ha un grup de rock que es diu Let's, hi ha Music Box, m'estic deixant moltíssima gent.
Molt. Tot això d'on es pot veure? Repetim-ho.
Avui, a partir de les 8 del vespre, al Meeting Point Creu Coberta, que és un espai que està aquí a tocar de la plaça Espanya de Barcelona, que és el carrer Creu Coberta número 26.
Molt bé, Jordi, doncs benvingut.
Gràcies.
Ens veurem d'aquí uns dies, perquè
hi
ha el programa que hem començat fa 3 setmanes, que és el Més Enllà, els diumenges.
Fantàstic.
Dissabtes i diumenges, però el diumenge hi ha una hora amb una entrevista amb un personatge. En aquest cas, no és dir personatge, perquè tu ets més que un personatge. Per tant, estimat, ens veurem en aquest programa.
I ara
veurem, o farem en directe aquest programa. I, per tant, Albert Torres, alguna cosa més dintre de l'agenda?
No, simplement que us convido a tots a venir avui. Avui a les 8 del vespre, a Creu Coberta 26, aquest concert fantàstic, amb música, en homenatge a Carles Sabater.
Enfollirem tots d'amor i de música.
Sense cap dubte.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I, a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902 02 0285. 902 02 0285, o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Doctor Guillem López Burguete, les persones sans com poden solucionar el fet de perdre les seves dents?
Bueno, aquest és el gran drama de la persona a la tercera edat. Raspallar-se les dents 3 cops al dia, cuidar-se les dents bé, netejar les espais interdentals, neteja sota les pròtesis, en els forats entre dents, visites anuals, alimentació equilibrada, control de sucres i àcids i també control dels medicaments, sobretot si es prenen de manera crònica.
Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector, Ripollet Bus. T'oferim el millor servei de logística per a l'organització d'actes, agències de viatges, particulars, col·legis, etc. Professionalitat, puntualitat, confort i modernitat són les nostres màximes. La teva satisfacció és la nostra millor recompensa. Ripollet Bus, no t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93 580 81 80 93 580 81 80 o en envia'ns un correu a info@ripolletbus.com. info@ripolletbus.com. ¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Si vols gaudir del Montblanc medieval i de la seva gastronomia, t'esperem a l'Hotel Via Aurelia, el lloc més confortable i acollidor. Et farem sentir com a casa. Carrer Dionís Mestres 3, Montblanc. Telèfon 977 861 790. 977 861 790.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Doncs, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, anem ja amb el teu espai. Et demano disculpes, perquè, clar, els oients estaven trucant. Si no han pogut escoltar el començament del programa... Que no està el Miquel, que no
sí,
fa
dir. Home, ja sí, home, sí. El que passa aquí, que avui teníem... Bueno, en primer lloc...
No tenien temps, ells tampoc.
I, evidentment, el Jordi Folch ha estat una entrevista i una participació molt interessant d'un llibre que vull llegir amb tota... perquè no he tingut ocasió de llegir-lo sencer, de Boig per tu, que penso que és un llibre molt important.
Miguel, anem dels que...
Parlem de llibres i anem a una notícia de llibres que ha estat aquest cap de... Bueno, justament ahir, el Premi Planeta famós, que ha estat per la coneguda escriptora Alicia Jiménez Barlet, que se portarà el premi, que són 601.000 euros, no està malament. No?
I però s'ho quedarà quasi tot...
Bueno, també.
I senda, no?
Alicia Jiménez Barlet ha guanyat amb un llibre que es diu Hombres desnudos, i que és la història, sembla ser, d'uns nois que estan sense feina i que es tenen que dedicar a fer de strippers. Recordem que no fa massa, i em sembla que jo, no sé si lo vaig comentar en aquest programa, se'n va estrenar una pel·lícula americana sobre també un grup de nois d'aquests molt guaperes que fan de strippers. O sigui que és un tema molt actual, sobretot en el món d'Estats Units, no? Però la notícia potser més curiosa i que apropa més al món del cinema és que el llibre finalista, que es diu La isla de Alice, és obra del director Sánchez Arévalo. Sembla ser que Sánchez Arévalo ja havia fet un text que va ser el que li va servir pel guió de Azul, Negro, Casi Oscuro, que va ser la seva pel·lícula com a debutant, i que, després de molts anys d'escriure, ha presentat aquest llibre al Premi Planeta i ha quedat finalista, el qual també porta un premi també econòmic considerable. Per tant, aquesta seria la notícia de lo que va ser ahir la festa de la literatura, no tan sols a Barcelona, sinó a tot l'estat espanyol, donat que el Premi Planeta pues, té una dimensió, no tan, jo diria que no sol de cara a lo que és tot l'estat espanyol, sinó inclús a l'estranger.
Bé, doncs avui comença un nou cap de setmana. Els nostres amics i amigues, amigues i amics, voldran anar al cinema. Ens expliques algun dels tràilers, de les estrenes?
Explicaré les estrenes que hi ha. Mira, la més important en quant a presència en molts cinemes, no sé si s'estrenen amb 500 còpies, és Marte, de Martian. És la darrera pel·lícula de Ridley Scott. Sabem que Ridley Scott és un director que fa sempre grans produccions. És una pel·lícula, jo penso que molt interessant. Està basada en una novel·la d'Andy Weir, dins del que seria el gènere de ciència-ficció, i és la història d'un astronauta que està fent una missió al planeta Mart i que creuen els companys que ha quedat mort, se'n van amb la seva nave espacial, però resulta que aquest noi, personatge que fa de forma magnífica, perquè pràcticament està molt sol davant de la càmera molta estona, el Matt Damon, creuen que s'ha mort i ell descobreix que pot sobreviure a aquest planeta. Escoltem una mica un fragment de la pel·lícula.
Todo ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás. Si un excursionista se pierde en la montaña, la gente organiza su búsqueda. Si un terremoto arrasa una ciudad, personas de todo el mundo envían ayuda humanitaria. Este instinto se halla en todas las culturas, sin excepción.
Hacia las 4:30, los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares 3 en Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney falleció. He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney y continúo con vida. Como se puede comprobar. No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tan poco esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante. Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido.
Penso que aquests fragments de la pel·lícula, aquest tràiler, donen a entendre perfectament de què va Marte, de Martian, que és el títol original. Aquí a Espanya s'estrena sota el títol de Marte. Jo penso que és una pel·lícula molt interessant, pel·lícula que, segons paraules del mateix Ridley Scott, és com una mena de Robinson Crusoe en el món actual, amb el que, és el que serà el futur. I el que sí que està clar és que el concepte aquest de que dins de res, res vol dir alguns anys, potser mig segle, pues els viatges a altres planetes serà molt normal. Jo penso que sí, que veient la pel·lícula et dones compte de que la gent del carrer no sabem moltes coses que ja els científics i els experts en el tema estan fent. És una pel·lícula molt ben interpretada pel Matt Damon, al qual l'acompanya Jessica Chastain, Kate Mara, Chris Wingen i Jeff Daniels. La segona pel·lícula que vull recomanar és una pel·lícula que s'estrena en versió original subtitulada. Per tant, escoltarem un fragment del tràiler, però en anglès, però perquè tinguin una idea de com va la història.
Rose, my love.
Jay, my Romeo.
Once upon a time, Jay Cavendish traveled from the cold shoulder of Scotland to the baking heart of America to find his love. A jackrabbit and a den of wolves.
Arms abroad, boy.
Sir, I'm Jay Cavendish, son of Lady Cavendish.
We're all sons of bitches.
Keep heading west solo. You'll be dead by dawn.
Bé, aquests diàlegs en versió original en anglès corresponen a la pel·lícula Slow West. És el debut en la direcció del director i a la vegada també guionista Sean McLean. Té com a grans protagonistes el Cody Smith McPhee i a Michael Fassbender, el conegut actor famós per determinades pel·lícules. I en aquest cas estem davant d'un western atípic, un western que podria també considerar-se com una comèdia negra, on un jove aristocrata escocès se'n va cap a l'oest americà darrere, això passa en el segle XIX, darrere d'una dona la que estima i que ha tingut que sortir del país perquè ha estat acusada ella i el seu pare injustament de la mort d'un propietari. I a partir d'aquí una història d'aquest noi, que és un noi jovenet, molt despistat, que es troba un caçarrecompenses, que és el personatge del Michael Fassbender, i una sèrie d'aventures i de violències que estarien en la millor línia del cinema del senyor Tarantino. Per tant, una pel·lícula molt curiosa, ja dic, s'ha de tindre en compte aquest nom, Chuck McLean, que és el director de Slow West.
Doncs, molt bé.
I la tercera pel·lícula és una pel·lícula basca, una pel·lícula en euskera. Després de l'Oreac arriba una altra pel·lícula en euskera, con la qual vol dir que el cinema basc té una vida molt important. Es diu Amama, que vol dir abuela en euskera. L'ha dirigit Asier Altuna i també és una pel·lícula que escoltarem un fragment, evidentment, com deia abans, en euskera, però per donar idea una mica del ritme, aunque sigui mitjançant les veus o la veu en off de la pel·lícula.
Gure familian, norbait jaiotzen den bakoitzean, zuhaitz bat landatzeko ohitura dugu. Etxeko bakoitza, gurekin batera azten den arbola bati lotua dago.
La veu que escoltem és la veu d'una de les protagonistes, la filla d'una família que viu en un caserío, i justament la pel·lícula tracta de la desaparició del món de l'agricultura en contra del món urbà. No? Després, com penso que és important, tindrem una entrevista amb la Sierra Altuna. Però la pel·lícula és molt interessant. És una pel·lícula que és un càntic a lo que seria la tradició, però també una mirada a lo que pot ser el futur d'aquestes situacions. És una família, boscos meravellosos i una història, dic, pràcticament màgica i molt poètica.
Molt bé, doncs anem, Miguel, a la publicitat i de seguida amb el teu convidat.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Doctor Guillem López Burguete, què ha de fer un adult per mantindre la seva boca en condicions?
Bé, un mínim de 3 raspallats al dia de manera correcta, amb la tècnica adequada i fent la força i pressió adequada i escollir els estris interdentals i de raspallat adequats també. Una dieta equilibrada, controlar els sucres, àcids i medicaments. visites anuals mínimes al dentista, autoexplorar-se la boca correctament bé, neteges vocals, controlar la posició de dents o maloclusions, la posturologia, evitar hàbits tòxics com el tabac, drogues, alcohol, col·locació de piercings, radiografies de control, etc.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Et preocupa deixar sols els teus pares durant el cap de setmana? Residència Geriàtrica Balmes. Anem a buscar el teu familiar, el recollim i l'acompanyem de tornada a casa. Podrà gaudir dels nostres tallers d'ocupació i salut. És el seu dia. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93 218 7344. 93 218 7344. Residència Geriàtrica Balmes.
Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. Renovem les nostres flotes constantment perquè la seguretat és un valor innegociable per nosaltres. A més, gaudiràs de les millors prestacions. Aire condicionat, reproductor DVD, GPS, refrigeradors i rampes per discapacitats, entre d'altres. Ripollet Bus. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93 580 81 80 o al 93 691 53 61 o envia'ns un correu a info@ripolletbus.com. Truca'ns al 93 580 81 80 o al 93 691 53 61 o envia'ns un correu a info@ripolletbus.com. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Pues sí, Toni, avui tenim un invitat de luxe, perquè és el director d'una de les pel·lícules que ha comentat abans, d'una de les estrenes d'aquest divendres, 16 d'octubre, una pel·lícula importantíssima, que a més va estar al Festival de Sant Sebastià, que es diu Amama. Amama vol dir abuela en euskera, i el seu director és Asier Altuna, és un home nascut a Vergara el 1969, Va començar el cinema fent curtmetratges, un documental curt també, des del 97, i el seu salt, el que és el llargmetratge, ho fa el 2005 amb la pel·lícula Aupa Echebaste, la pel·lícula que se va estrenar. Jo la vaig veure en un passe de premsa l'any 2005, parlem de fa 10 anys. Després ja va parar molts anys sense fer res, el 2011 va fer Versolari, pel·lícula que no he vist, i ara ens regala aquesta meravella que és A ma mare. Asier Altuna, buenas tardes, bienvenido aquí a Radio Estela, Estem amb tu.
Buenas tardes.
Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, felicidades de todo corazón, porque a mí la película particularmente me ha entusiasmado. La quiero recomendar muy mucho a todos los oyentes de nuestro programa, porque creo que es un ejemplo del cine hecho con el corazón, pero también con la inteligencia. Y vamos a decir que es Amama. Bueno, Amama es una maravillosa reflexión sobre los cambios del tiempo y sobre los orígenes, el presente y el futuro de la sociedad vasca. No sé si voy bien por ahí, Asier,
pero
yo creo que hay un plano que a mí me entusiasmó, así que lo vi, que sale al principio de la película. Lo digo porque muchos espectadores quizá, si oyen mi comentario, lo valorarán o se fijarán más, que es cuando se encuentran volviendo hacia la casa tres generaciones de esa familia que vive en un caserío. Prácticamente toda la película ocurre en un caserío típicamente vasco, en el que el abuelo, por decirlo así, va con la guadaña, esa típica guadaña del campesino que todavía corta las hierbas con guadaña. Al lado derecho va el hijo mayor, digamos, el hereu, lo que se entiende en Cataluña por el hereu, que va con un cortacésped de estos de motor. Y en medio va el nieto, que es el hijo de otro, de los hijos que tiene ese campesino, viendo tres generaciones. No sé si mi visión es cierta. Una sería el pasado, la otra el futuro y la otra el presente.
Bien clara la exposición.
¿Lo hiciste así?
¿Cómo me gusta cuando la gente inteligente, ¿no? Tú vas poniendo detalles pequeñitos en toda la película y vas, bueno, pues das unos rochazos de, pues de cositas, ¿no? Y con una imagen al final, bueno, pues ya que sucede nada más empezar la película, pues bueno, pues ya se puede uno situar, ¿no?
Como sí, sí, es que a mí ya me explica la película, me explica la película.
El padre pues trabaja con las manos y está un poco, es un poco reacio a los motores, el hijo de Deu pues sí trabaja ya con motor y el futuro pues no se sabe muy bien.
Ya no, ¿no? Lleva nada sí. En las manos, el futuro ya no lleva nada. Es triste decirlo así, pero es... Bueno, a ver, ¿cómo nace la película? ¿Cómo nace a mamá? Que además tiene un reparto de lujo porque hay mucho buen profesional del cine y del teatro vasco, pero pasa también hay una especie de truballa, que diríamos en catalán, una especie de joya, que es una anciana de 84 años que hace el papel de esa mamá, de esa abuela, que no es que haga un trabajo, digamos, tradicionalmente de actriz, pero su presencia ya es imponente, ¿no?
Sí, bueno, es un elemento que intriga, ¿no? Que mete mucho misterio en la película y bueno, pues el misterio es lo que más muchas veces atrae mucho en el cine, ¿no? Pues un personaje que no habla, que está siempre presente y parece que controla todo y bueno, pues de repente nunca sabes qué es lo que está pensando, ¿no? Esa mujer hermosa y a la vez misteriosa, ¿no? De todas formas, volviendo a la pregunta que me has hecho al principio, bueno, a mamá surge de una necesidad de hablar sobre un mundo que tal y como se ha pues ha sido durante siglos, pues se acaba, ¿no? De alguna manera el campesino heredero de un caserío tradicional muy enraizada la tierra y siempre cerca de la naturaleza, pues tal y como bueno lo he retratado en la figura del padre y de la generación anterior, pues se está acabando, ¿no? Por bueno, porque la sociedad ha cambiado muchísimo y bueno, ya el mundo rural está un poco en crisis, el caserío ya no es el centro del mundo y bueno, pues las cosas importantes parece que suceden en otro lado, ¿no? Entonces, siempre yo, como soy parte de ese mundo, porque yo nací en un caserío y bueno, en una familia muy tradicional, muy también ligada a la agricultura, aunque siempre pues mis abuelos y mis padres siempre han trabajado en la fábrica, ¿no? Porque yo nací en una zona muy muy industrial, ¿no? Uh-huh. En Vergara. Y aunque siempre estaba la fábrica, el trabajo de la fábrica presente en casa, la importancia que se daba al trabajo de campo era importante, ¿no? Y bueno, pues yo soy parte de esa ruptura de bueno, de alguna manera de abandono de caserío, ¿no? De alguna manera desde pequeño pues bueno, ya nos llevaron a estudiar y bueno, hicimos todos estudios fuera y bueno, poco a poco pues todos los hermanos menos uno que está más cerca ahora mismo pues hemos dejado de trabajar la tierra, aunque siempre que voy al caserío y de visita siempre, bueno, pues me encanta, ¿no? El trabajar o cortar leña o recoger manzanas o lo que sea, pero de alguna manera hemos dejado de trabajar la tierra. No solo el caserío donde yo nací, sino todo el barrio donde pues antes había igual 20 caseríos que estaban en marcha y todos tenían sus huertas relucientes y ganado por todos lados, pues ahora mismo son, bueno, pues gente que, bueno, o que ya se ha vendido el caserío o vive gente muy anciana casi nosotros. Y bueno, pues es un poco pues lo que nos toca. Yo, de alguna manera, como veo que ese mundo se acaba, pues bueno, quería poner la cámara en ese mundo que conozco y retratar un poco pues cómo ha funcionado ese mundo. Y lo que más me interesaba en este caso era que hubiera un conflicto generacional, ¿no? De alguna manera, desde casa, ¿no? Poner un personaje, un campesino en crisis total, porque todo el mundo, todo en lo que él cree se está desvaneciendo, está casi acabado, y ese personaje, pues bueno, le doy un poco de... pues le doy vida y palabra, ¿no?, de alguna manera.
De todas formas, también en la película Sierra Altuna hay una parte mágica, que es esos bosques tan típicos de la zona, además con esos árboles pintados para cada árbol es de un hijo,
que a mí yo creo que llega a emocionar, ¿no? Es una película donde las emociones, los sentimientos, esa parte mágica que tiene, ese mundo que, como tú dices, se está perdiendo, desgraciadamente. Yo creo que eso crea un problema, porque la tierra es la tierra y hay que quererla y administrarla como se merece. Pero por otro lado también presentas, con lo cual tu película es un poco ambivalente, y no lo digo como una crítica negativa, sino como un hecho, porque te mueves entre, por un lado, el personaje de la hija, que es el personaje, digamos, que en cierta medida mantiene la proyección de la abuela después, pero en otra faceta, que sería la urbana. Estamos ante un enfrentamiento entre el mundo rural y el urbano. En cierta medida, la mamá está presente después, al final de la película, en esa serie de fotografías y en esa especie de montaje que tú haces, de fotografías, de cine, de grabaciones, para demostrar un poco que, en cierta medida, la esencia de lo que es el caserío en la cultura vasca va a seguir siempre presente. No sé si me equivoco mucho.
Bueno, pues el tema principal va por ahí, ¿no? Hay un planteamiento de ruptura total con una serie también de retratar también ese mundo rural y del caserío como de alguna manera crítica también, ¿no? Hay algo de nostalgia y, bueno, pues momentos que me recuerdan a la infancia, que son como momentos bonitos de trabajo de campo en comunidad, que, bueno, valores que me encantan y que el contacto con la naturaleza también, pero a la vez hay crítica pues a ese tipo de destinos que son decididos por generaciones anteriores.
El hijo mayor, que es el heredero, el segundo, que sería el vago, y la muchacha que sería, que le pintan el árbol de negro porque es la muchacha rebelde, ¿no? El hijo rebelde. Esos roles existen también en Cataluña. Ya sabes que en Cataluña está el hereu y está la pubilla, que no recibe...
¿Ah, sí?
Sí, claro, en Cataluña el hereu es el que recibe toda la...
Sí, eso ya sabía.
La masía, ¿no?
Ajá.
Sí, y la, pues sí. Y la pubilla es la mujer, la chica, si nace una chica, sí, que recibe una parte, pero nada, un pequeño dote, ¿no? Quiero decir que, curiosamente, son idiosincrasias de muchos siglos a través de esas abuelas, porque es muy curioso que tú hablas, no sé, de 80 abuelas, de 800 abuelas, no sé cuántas abuelas, ¿no? En un momento
determinado
para significar el paso del tiempo. Sí, el paso del tiempo, ¿no? Claro.
Es la relatividad del tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Es una frase que lo dijo Jorge Oteiza, ¿no? En su libro Coscuntanden, hace muchísimos años, que dice que hace 80 abuelas vivíamos en el Neolítico, ¿no?
Exacto, una frase muy simpática, muy curiosa.
Me ha perturbado y me da que pensar muchísimo por eso, ¿no? Porque de repente 5.000 años me parece que es una cosa que está muy lejos, ¿no? Hay, creo que, rupturas como las que se dan, generaciones como las que se dan en la película, ¿no? O entre generaciones que se entiende, pues rupturas de esas en 5.000 años ha habido mil, ¿no?
Sí,
de alguna manera.
Claro, sí.
Y me queda muy lejos, pero si me dices que hace 80 abuelas son 5.000 años, hace 80 abuelas, me parece que es una cosa muy cercana. Y ahí no veo nada de ruptura, sino lo que veo es transmisión, ¿no?
Entonces, sí, que es un poco
de alguna manera,
lo que tú expliques en la película.
Está la esencia ahí, ¿no? Que de alguna manera hay ruptura y tiene que haber ruptura porque el caserío y la familia tradicional, tal como ha funcionado hasta ahora, el que alguien decida por ti, tus antepasados decidan por ti, ya no tiene sentido. Pero de alguna manera, desde el punto de vista de Amaya, no quiere perder la transmisión.
No, claro.
Amaya, y toda esa sabiduría, Amaya, y toda esa forma.
Sí, Amaya, aunque se va enfadada, después regresa al redil, en cierta medida, pero para utilizar la historia de lo que es la familia y lo que es el caserío de otra forma, con un lenguaje más moderno. Asier Altuna, estaríamos hablando contigo horas, pero desgraciadamente ya sabes que la radio tiene esos problemas de los segundos, los minutos, y tenemos que terminar aquí la entrevista, que es encantadora, porque todo lo que dices es muy interesante. Destacar un aspecto que creo que es muy importante. Película rodada íntegramente en euskera, como pasó con Loreac, por cierto, elegida para representar a España en los Oscars de Hollywood. Película que se presentó en San Sebastián, pero que no tuvo el premio, yo creo, importante que se merecía, porque estaba en la sección oficial, y a la que yo deseo mucho éxito, aunque sé que no se estrena con las mismas copias que Marte, pero que creo que hay que aconsejar a los buenos espectadores que vayan a verla.
Bueno, pues invito a todos los, por lo menos la gente que vive en Barcelona, que hoy tiene...
Y en Cataluña, te escuchan desde toda Cataluña.
Vale, pero por lo menos en Barcelona hoy se proyectan en Cines Boliche y en Los Verdi,
sí.
Y ahí es estreno, y bueno, pues invito a que vayan a verla, y si les gusta, que lo comenten para que la gente se acerque al cine, porque esta peli merece la pena ser vista en pantalla grande, la
sí,
verdad.
Sí, señor. Muchas gracias, Asier Altuna, y éxitos. Felicidades.
Agur.
Buenas tardes.
Agur,
agur. 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 Adeu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Doncs moltes gràcies, estem amb tu, esperem estar amb tu també el cap de setmana. Ja saps que demà dissabte i diumenge, de 2 a 4 de la tarda, estem junts i anirem més enllà. Recorda, dissabtes i diumenge, a partir de les 2, de 2 a 4, més enllà a Ràdio Estel. Allí t'espero. Doncs que sigueu feliços, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra.